ahir, en lloc de veure la Lamine Yamal, que el vam veure un quart d'hora, 20 minuts, i
que
fent,
fent
cosetes tremendes, sí, 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 en què aquest nano també està tocat per una vareta màgica, doncs els protagonistes van ser uns altres, no? Però ara ve l'Anvers, ve el Celta, el Barça de Mallorca, i després ja ve el Sevilla. Bueno, són una sèrie de partits, també, per animar una mica el cotarro a la gent que pugi cap a Montjuïc, que encara hi ha... Ja fa bon temps, i no ens posaran un diumenge a les 9 Barça-Getafe, que aquí serà la gran prova de foc per veure qui va allà dalt el mes de febrer,
oi, sí,
o gener, oi, no sé, no, els dies que toquin, doncs bueno, està bé, de moment
ara,
està bé.
Ara ve, a més, ara ve, ve aquesta fase, no, de 7 partits fins a la següent aturada de l'octubre, que cada 3 dies, que a més ara també ve un moment que agrada molt al barcelonisme, que és el de si estem d'acord o no amb les rotacions que farà cada l'entrenador, no? És a dir, ara el dimarts, que Lamine Yamal titular, Joao Félix titular, perquè si Joao Félix és titular, tenint en compte que Oriol Romeu, De Jong i Gundogan pinta que són intocables, és o Gavi o Joao Félix, o no, o resulta que aquest dia Oriol Romeu el fem descansar i fem jugar de pivot Frenkie de Jong, Ferran Torres mereix continuar sent titular. Vull dir, ara diguéssim que Xavi té un problema que en principi li agrada tenir, no?
Totalment. És que crec que Joao Félix ha aconseguit una cosa, que és capgirar una mica l'opinió del barcelonisme en molt poc temps. Crec que
tan molt... poc temps com ahir.
Exacte, sí, un partit. I ja està. Sí. Però és que quan jo me recordo quan es va anunciar el fitxatge, l'arribada del Joao, tothom era, uf, Joao Félix ara...
Vols dir que cal...
Exacte, fa falta, de veritat, fa falta que portem una persona aquí, que l'Atlètic de Madrid no ha funcionat, que el Chelsea no ha funcionat...
Fins i tot la paraula caprici es feia servir, no?
Sí.
Ha sigut un capritx, un capritx de la porta o del que sigui, no?
Jo crec que el primer canvi en la percepció de tot plegat, però va ser quan es van saber els números.
Sí,
jo crec que
aquí
va haver-hi un punt de... Ah, val, és un,
si és barat,
potser és un caprici, però és barat.
I el que va dir Xavi, clar, si marxa Ansu, marxa Abde, potser amb Ansu i Abde potser no calia, o tenies uns perfils diferents,
clar.
No? Però clar, el que potser és jugar amb dos tres davanters.
No, total.
I a més, jo ho he aconseguit també ajudar molt a Lewandowski. Crec que Lewandowski ha trobat el que reclamàvem durant els primers partits. Necessito algú que m'ajudi, necessito algú que m'ajudi, no puc anar sol. Doncs pues mira, i Joao ho va fer perfecte i es van entendre bé, i jo crec que també això fa descansar una mica a nivell mental a Lewandowski i el fa estar molt més lliure i permet que veiem coses com les d'ahir.
I l'últim personatge, que crec que això és un fenomen gairebé paranormal, és Ferran Torres. O sigui, un tipus que estava ensorrat en la misèria, que llavors comencen a haver-hi aquesta brama de ui, que s'està entrenant molt fort, que ja ha fet un canvi mental, que es diu a si mateix Tiburón, i la gent va començar
a pensar... La gent feia Tiburón a la graderia.
És molt gros. I de cop tothom al carro. Fins i tot, i en moment, Pou, diríem que està en estat de gràcia, perquè ahir, que fa un gol de falta, després de 2 anys i mig gairebé de no veure-ho pel que fa al barcelonisme, és un bon gol de falta, però ell mateix reconeix que era un xorro, o sigui, que ell volia picar-la per dalt i li surt per baix. O sigui, està en estat de gràcia ara mateix.
Absolutament. I mira que tot això de l'operació Tauró hauria pogut sortir com el rosari del Barça. Perquè si tu t'autoanomenes Tauró...
No és que podria haver estat, no és que podria haver estat, Pou, és que tenia tota la pinta que no anava enlloc,
I de cop i volta s'ha transformat, realment. Jo crec que té molt mèrit, com ha estat capaç de revertir la situació i la percepció que té la gent, i ell ho ha explicat, no?, que ha pencat moltíssim. Xavi ahir explica a la roda de premsa que Ferran Torres li va dir clarament que es quedava al Barça i que volia triomfar al Barça, que era molt jove i que ho aconseguiria, i el tio doncs, ha picat molta pedra, ha treballat el coco, tot allò que el bloquejava o que el minoritzava sembla que ho ha col·locat al seu lloc, i fixa't que ara, per exemple, fa un gest que és cada vegada que marca un gol es toca el cap amb el dit índex, com dient tot està aquí dins, ho he aconseguit gràcies a un treball, com ho va dir ahir, entrenament invisible, no? I avui dia, que afortunadament ja parlem de salut mental d'una manera molt més natural que fa uns anys, jo crec que està molt bé que futbolistes de primer nivell posin sobre la taula la feina que fan també psicològica.
Voleu afegir alguna cosa més?
Que té molt de mèrit, perquè a diferència de Dembélé, que quan es va veure una mica en alguna llista de transferible aquest estiu, doncs va dir, Ja acabo de marxar.
No em facis parlar de Dembélé, que tots hem vist les imatges al Paris Saint-Germain. Bueno, ho hem vist, no? Aquella rematada que se'n va als núvols. Sí, sí. Aquells quatre... Que són quatre...
Com us agrada, que dolent.
No, home, evidentment, perquè ara després de com va acabar tot... que ara hi ha una pila de gent que està esperant que...
Estem en una altra pantalla nosaltres ja, això ja ha passat. Doncs ell sabia perfectament el mes de juny que la planificació al Barça o la idea era intentar portar Gianni Carrasco, mm-hmm. i que perquè vingués Gianni Carrasco, que valia 15 o 16 milions l'opció, que vencia el 30 de juny, això implicava que hagués de marxar Ferran Torres. Ell sabia, això, si surt als mitjans, sap que sí, sí. És la política que tenia el club, o la idea que tenia el club, i... Doncs el xaval ho ha revertit, s'ha sobreposat. Jo no vull marxar, i com que jo no vull marxar, Gianni Carrasco no pot venir. Doncs ell es va quedar i ho està aprofitant.
Sí, sí.
Això és llarg, però molt bé.
I a tot això, i ho dèieu ahir a la transmissió, falten Araujo, Pedri, que dius, la mare del Tano.
És que l'equip pinta bé. Ostres, veient el que, si seguim la dinàmica d'ahir i sumes les peces que et falten, l'equip és un equipàs. I me recordo que a principi de temporada teníem el debat, és millor plantilla o pitjor plantilla? Mm-hmm. Potser a nivell de noms o a nivell de reconeixement internacional és pitjor, perquè has perdut potser estrelles, però és que a nivell de rendiment i a nivell de confiança jo veig una plantilla molt més consolidada i molt, molt més unida en el projecte comú i en les ganes d'avançar.
Mira, això de la unitat, molt important, la celebració dels gols, que sembla a vegades clar. Una tonteria, no? Amb el primer gol de Joao Félix, però no sé, clar, ho vam veure tots, aquella cursa, aquella alegria, aquelles abraçades que a vegades les dones per fetes en un equip de futbol, però que hi veus detalls que són d'una certa unitat a dins d'aquell vestidor.
Absolutament. I aquest era un altre... dels dubtes que hi havia, no?, amb l'arribada dels Joaus, no?, perquè han tingut problemes en alguns vestidors, però jo crec que la situació dels dos és molt semblant, no?, han vingut aquí a reivindicar-se, han vingut aquí a demostrar que són jugadors de primer nivell, i jo crec que durant aquests mesos veurem una versió que sumarà moltíssim de tots dos, perquè a més seran molt importants. Joao Cancelo no té competència a la seva posició, serà titular indiscutible en tots els partits que siguin rellevants, i pel que veig Joao Félix doncs també li posarà les coses molt difícils a Xavi, però ahir la celebració del gol de Joao Félix és molt significativa, no només per com els jugadors van a buscar a Joao Félix, sinó si heu vist les imatges, Joao Cancelo és qui origina la jugada amb una pressió salvatge, i el tio es fot a cridar, a tancar els punys quan ell és conscient que ha originat la jugada que acaba amb el gol d'una manera molt significativa.
Sí, sí. 11 i 7 minuts, doncs bé, amb aquesta alegria amb la que s'ha llevat la colerada, molt, si voleu, molt, molt precoç, perquè estem a 17 de setembre, però vaja, comença la Champions d'aquí a 48 hores, torna a sonar aquella sinfonia tan preciosa, tornem a veure la pilota al terreny de joc, en aquest cas a Montjuïc, i de moment pinta bé, després ja tindrem temps de parlar si no hi pinta tant. Pou, una abraçada ben forta, moltes gràcies.
Una abraçada, bon dia.
Que vagi molt bé. Gràcies, Sergi Soler, gràcies, Laia.
A vosaltres.
Les 11 i 7 minuts. Fem una petita pausa i de seguida continuem.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Una bona formació és l'impuls d'un país. Per això, la nostra formació professional és moderna, flexible i innovadora, perquè s'adapta a les persones i a nous reptes.
Perquè em forma al centre i a l'empresa.
Perquè em dona accés a un treball de qualitat.
Perquè em permet dia a dia millorar la meva formació.
Perquè ara sí, la formació professional, l'empresa i la societat estan connectades. Amb la formació professional, el futur és present. Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Arriba l'edició 111 del CSIO Barcelona. Del 28 de setembre a l'1 d'octubre al Reial Club de Polo de Barcelona. El concurs de salts més important del món amb els millors genets, amazones i cavalls del moment. I l'increïble Polo Park, l'espai verd més gran de la ciutat destinat a l'entreteniment familiar. Gaudeix de propostes gastronòmiques, village market, actuacions musicals, exhibicions equestres i el Pony Park pels més petits, amb el patrocini de La Vanguardia.
Escolteu-me bé, vols vendre
el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
Fiac Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 km.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio. Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport. Dia lliure amb Xavi Bundó.
11 i 10.
Això ja s'acaba.
Això ja està, sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria, s'ha acabat mirar enrere, que només mirant davant. Vinga, va, tornem-nos a abraçar, ballem com mai, tornem a viure, s'ha acabat mirant enrere, que només mirant davant.
Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Que això ja està.
Això s'acaba.
És per anar acabant. Aquesta hora del matí és per anar acabant el programa. I ara me n'aniria. Mira, què tal, Carlos Tanó? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
No, no us agradaria això a vegades quan estàs a mitges de fer alguna cosa? Diu, bueno, doncs ja està, eh?
Adéu, adéu.
T'imagines que ara jo dic adéu i me'n vaig, ja?
Ah,
ja supos, ja un altre ja... Que s'hi posi, no passa res, eh? Jo és que, mira, tinc hora al dentista.
No em ve de gust, no em ve de gust continuar parlant amb vosaltres.
No, és veritat.
Sense cap excusa, te'n vas i prou.
Avui que, en realitat, arrenquem d'alguna manera secció amb la Llucia i el Carles Sanón, però com heu sentit, això ja s'acaba. És un espai nou que hem arrencat amb la Llucia i el Zanon, que bàsicament parlarem de coses que s'estan acabant, que s'acaben,
sí,
no?
Aquesta temporada farem un repàs de les coses que s'acaben, o sigui que és tot...
Tot s'acaba.
O res.
És que
depèn.
Una mica tenim aquesta sensació, no?
Sí.
No estàs tot el dia a casa com m'agafo a la cadira per veure... És que jo crec que s'està acabant això. Ai, 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 que s'està... Bueno, allò que fem habitualment i tal. I allò, hosti, allò també s'acaba, mare meva. Allò que, tant que m'agrada ja s'acaba.
Tenim la crisi...
Tota
climàtica, tenim la crisi energètica, tenim la crisi econòmica, tenim la crisi geopolítica. La pregunta és si aquests són els quatre genets de l'apocalipsi que ens anuncien la fi del món,
calla,
o la fi del món, així com el coneixem.
Bueno, jo crec que vivim aquesta època, però aquesta és la nostra, evidentment, i li donem, però el que passa és que tenim una sensació apocalíptica de que el món s'acaba, però jo crec que sempre ha estat així.
Sempre ha estat així, eh?
Sí.
O sigui, tu creus que tota la humanitat...
Jo que tinc més ara que vosaltres, us puc dir que sempre...
Des de l'experiència ens dius que... No, jo també crec que potser és així, no? O sigui, que sempre hi ha hagut algun moment de la història en la que han viscut determinada gent a partir de que arriben a l'adultesa, que comencen a no entendre una part del món en què viuen i pensen, això s'anant a fer punyetes.
Però també és cert que a partir de l'any 2013, o sigui, l'any 2013 ja hi havia tant de continguts com tota la història anterior. S'havien creat tants continguts nous,
vols dir com...
continguts nous de tot tipus.
De tot tipus.
Llavors això què fa? Que tinguem l'obligació una mica de cridar l'atenció sobre cada cosa, perquè si no ningú fa cas, no? Llavors qualsevol notícia li has de donar molt de rebombori, has de parlar-ne moltíssim, has de fer que sigui molt apocalíptica.
Clar, 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 clar.
Perquè si no passa de llarg, no? I jo crec que aquesta seria una de les causes per les quals tenim aquesta sensació de que tot s'acaba.
Sí, vivim en un estat d'exageració perpètu per crear l'atenció, perquè si et donen la notícia tal com és, no passa res. Si estem a punt de morir-nos per la crisi climàtica, per Putin...
Home, perdona, hi ha hagut aquesta setmana, dijous va haver-hi aquell... Ho veu rebre o no en el mòbil? Que és un dels temes de la setmana.
Sí.
No, que és aquella sensació que s'acaba el món.
Alarma.
I dius, clar, tota l'estona tens aquesta mena d'inputs. I foten aquell so tan bèstia i vibra tant el mòbil, perquè si no passaries de llarg.
Jo duia els cascos posats. T'he de dir que anava amb els cascos posats.
Ah, sí?
I es va parar la música, però com que duia els cascos no vaig sentir l'alarma gairebé.
Ah, no?
Se sentia molt fluixeta.
Ep, doncs aquí hem d'aconsellar, Helena. Rebenti-li els timpans la pròxima vegada.
Perdona, i jo no ho vas rebre, eh? Jo estic fora del límit. O sigui, jo hagués sortit, en cas de tragèdia, hagués sortit al carrer i dic, què passa?
Perquè, això sempre
hi ha. Senyor Vers, que són...
Sempre hi ha un moment on en una tragèdia sempre hi ha un senyor que surt...
Què
ha passat aquí, no?
Jo notava alguna cosa rara, però...
Està bé. Bé, en tot cas, això, que aquesta sensació de que tot està sobreexagerat, creieu, també?
Sí, és veritat que hi ha coses que s'acaben de debò. La qüestió és si som capaços de posar una mica d'ordre en la llau d'aquests apocalipsis que ens envolten. Crec que volem parlar d'això.
Sí, de si podem aturar-ho. Si hi ha coses que es mereixen i està bé i es va bé que s'acabin, i altres que no. I si també posar una mica de calma, és a dir, no tot ha de ser nou cada 3 mesos, vull dir, una mica, doncs, que no s'importi tant tot. Jo crec que també seria una qüestió de una de les coses d'aquest programa que intentarem fer.
Els finals són bastant literaris, no? És matèria molt, no? Molt. Literària, és perfecte.
Ara que sona Rem, me'n recordo quan va acabar Rem.
Quan
perquè
va acabar
més
Rem,
finals,
sí,
te'n recordes dels finals, sí, quan són impactants,
quan
no?
Quan et diu alguna cosa algú, s'ha acabat.
Sí.
Rem s'ha acabat.
S'ha acabat, no? I jo els recordo Beatles que anava en cotxe, record quan van donar la notícia que ho deixaven, és a dir, que els finals són molt literaris i molt impactants. I a més parlarem de finals el diumenge, que en principi... Jo aquí tinc un dubte.
Què?
El diumenge és l'últim dia de la setmana o és el primer dia?
És el primer. Bueno, no ho sé, o sigui, en el cap de tothom és l'últim, però és el cap de setmana. És a dir,
cap
no té,
de setmana
no
va al cap davant.
Al davant.
O estem parlant de cap
anem
a cap.
Anem al revés.
O és cap a cap.
No, home, és el dia que es descansa, és a dir, és el final de la setmana que has treballat
això,
i descansa.
Però per què es diu cap de setmana, llavors?
Ho haurem de debatre un altre dia, perquè llavors el sàbat... Era el dia del descans, no? El dissabte.
El dissabte.
Llavors entenc que diumenge era el primer dels dies... Bueno, no ho sé. Estava aquí conjecturant. Jo diria que sí, és cap de setmana.
Cap de setmana, cap. Però què significa cap? Perquè, clar, cap és una paraula molt polisèmica. Mm-hmm. Pot voler dir moltes coses.
Sí, no, però estava pensant en els calendaris, no? Són els... Són
els anglesos.
Els anglesos que posen el diumenge
al
davant de tot, no?
Exacte.
Cap i cap, no sé.
Sí, sí.
En fi.
No ho sé. En tot cas, parlarem d'aquestes qüestions, de coses que es van acabant. Jo, deixa'm obrir també de cara als nostres oients, si volen fer propostes de coses que creuen que s'acaben. Coses,
sí.
Coses poden ser... És que pot ser qualsevol
menys
tema.
Menys el programa.
El programa, clar. Esperem que no. Però vull dir, no, perquè si no, no arribarem al final de més. Però no, de paraules, d'oficis... De conductes, de
costums,
de maneres de treballar, de ciutats, de llocs, no sé, coses que s'acaben. Si vosaltres en teniu i voleu que les comentem, doncs mira, millor que se us ha dit a coses que potser nosaltres no. Heu estat pensant d'aquesta setmana?
Sí, home, aquesta setmana hi havia una cosa que era evident. Ha acabat la primera setmana d'escola,
sí,
a sencera, el dilluns va ser la diada,
sí,
i per tant podríem dir que com a estat mental ha acabat a l'estiu. És
ja
a dir, com aquella part del calendari diferent.
Bueno, i tècnicament, crec que és la setmana que ve, no?, que s'acaba l'estiu.
Ja, però és que ara amb la calor que fa
això,
és que ja no saps que...
És de les coses que ja no acaben bé.
Volem que acabi alguna cosa, alguna senyal, alguna cosa.
No, però jo diria que és l'última secció de l'estiu, eh? O sigui, la tardor, el diumenge que ve, quan torneu, serà tardor, ja.
Però és que ja no es nota, això, no? Hi ha finals, que ja no semblen finals.
Ja veurem.
Ara començarà una tempesta.
Però en tot cas, consideram que l'estiu s'acaba ara.
Sí, perfecte.
Sí, donem... Sí, sí.
Fem-ho nosaltres.
Ho fa el Cort Inglés o nosaltres. Fem-ho nosaltres.
Els primers sempre seran els que van davant. Bueno, el vostre estiu, per tant, bé?
El nostre estiu bé. Jo tinc la teoria que els que sempre estiuejam en el mateix lloc,
sí,
no hi ha un final definit. Perquè en la memòria... tots els estius formen part d'un mateix tot, no? És a dir, no és que hi hagi un estiu després un altre, és que sempre anem en el mateix lloc.
I els confons?
Els confons, jo crec que amb el temps sí, no? I sobretot els d'infantesa, després els d'adolescència, tots formen part com d'un contínuum, i això no treu que després hi hagi aquesta prenostàlgia just el dia abans d'acabar les vacances.
Oi.
Que estàs enyorant abans d'hora.
Oh.
Que estàs veient aquest paisatge que t'ha acompanyat durant, jo què sé, 20 dies o 15 dies o el temps que sigui, i de sobte dius, demà això s'haurà acabat.
Sí.
Hi ha una nostàlgia prèvia brutal.
No vull tornar. És la frase aquella, no vull tornar.
Però de tota manera, jo crec que, bueno, no sé, probablement si sempre vas a estiuejar al mateix lloc sí que tenies aquesta sensació, però jo crec que els estius han canviat molt, perquè abans tenien... O sigui, el que era l'estiu clàssic, l'estiu vintage, tenia unes característiques que es feia comportar-nos de manera diferent perquè trencava radicalment la rutina. Per exemple, si et quedaves a Barcelona... no podies comprar el que volies a l'hora que volies.
Sí, estava tot tancat abans.
Estava tot tancat. No hi havia molts turistes, jo.
Es buidava, no? La ciutat.
Es buidava.
Això de la ciutat es buidava, ara sembla que
és una bogeria, perquè és al revés, no? Que s'omple d'altres éssers.
Exacte, i aleshores, de fet, ara és tot un continuum perpetu. És a dir, aleshores aquesta sensació de que deixes de ser un mes especial on tu pots fer coses especial, jo crec que ho estem perdent.
El turisme no s'acaba, no?
No.
El turisme dona per si, també. Acaba un programa.
Acaba altres coses.
Bueno, t'has de menjar un bagolín.
El turisme fa acabar altres coses, sí, efectivament.
Sí, sí. I la calor, no?
La calor... Clar, abans jo he passat molts estius a Barcelona per feina, no? I enguany hauria estat impossible per mi fer-ho, perquè vaig passar només 2 dies, vaig venir els 2 dies aquells que feia... Bueno, tu no sé si hi eres, però hi va haver 2 dies que van ser molt terrorífics, sí, a Barcelona, molt terrorífics. Jo no havia viscut mai semblant en allò. I dius, ja no pots passar l'estiu a la ciutat. És a dir, és impossible. Abans podies... fer-hi feina i ara no pots fer res, és a dir, realment no et pots ni moure, no pots sortir de casa teva, no pots sortir enlloc, no pots fer absolutament res. I això també ha acabat, no? Uh-huh. Aquella cosa de fer feina a l'estiu crec que mai més tornarà.
Bueno, sempre hi ha algun pringat, que sí. Però sí, però jo crec que també ve amb aquesta sensació de que realment s'ha perdut la qüestió excepcional de l'estiu. Per exemple, jo que sé, també tu tenies la sensació, entraves en el mes de juliol o el mes d'agost amb una altra actitud, sabies que començava i acabava, aleshores podies fer coses que no feies normalment perquè mm-hmm. sabies que acabaven, mm-hmm. perquè si no, i aleshores aquesta sensació de que mai acaba l'estiu, perquè de fet empalment directament estarem aquí ja en Carnestoltes i amb Nadal, doncs jo crec que...
Home, és un clàssic, que quan arriba el setembre ja és Nadal. No,
què farem?
Que ja està,
no,
ja estàs a Nadal.
I un altre clàssic és, farem la castanyada amb màniga curta.
Sí, sí, sí. Menjarem castanyes amb màniga curta. No, però la cosa aquesta al final és veritat que la importància al final potser és la valoració d'entremig, és a dir, sense un final no té cap valor res.
És que tu expliques les coses quan ja han acabat. Mm-hmm. Si no, no les expliques.
I no? Mentre funciona, no pots explicar-les.
I és el que dona importància, o sigui, sense morir-te no tots en el saló de la vida.
Sí, narrativament, literàriament, una cosa no es pot explicar mentre funciona.
Clar, no? Tu no pots explicar un dia a dia mentre estàs passant el dia, expliques el que ja ha passat, clar, no expliques, no?
És a dir, no té cap sentit. Si el present és inexplicable, d'alguna manera, literàriament, parlant.
Per tant, la narració necessita d'un final, perquè si no, no dius res.
Hombre! Clar que aquest moment del retorn a l'institut i explicar les històries, no?
Exacte.
Les històries que s'han acabat,
sí,
aquells amors d'estiu acabats, inventades o no.
Una altra cosa que no s'acaba aquí, hauríem d'anar a la inversa, perquè ja no és com abans que la cosa s'acabava allà mateix.
Ah, no? Els amors d'estiu ja no s'acaben.
És una de les coses que està en perill d'extinció, l'amor
d'estiu.
L'amor d'estiu.
Hosti, perquè es pot prolongar a través dels mòbils i tot això, vols dir?
Sí.
Ah, clar, clar, clar.
O, per exemple, la qüestió que era molt, molt, molt perversa i molt fantàstica era que acabava, que no sabies. Igual anaves a un lloc d'estiu mm-hmm. i trobaves una persona d'un altre lloc del país o de l'estranger, no sabies ni l'adreça, ni sabies com comunicar-te, sabies que l'amor de la vida havia començat i acabava, i mai més el tornaries a veure. Mm-hmm. Això el que feia que fos un amor.
I no tindries ni per què poder-te acomiadar, no?
Exacte.
Perquè les coses funcionen...
Els pares ja funcionaven com a mostres supervillanos.
No? Jo aquest estiu vàrem fer una reunió d'amics que feia 30 anys que no mos veiem.
Oh.
Alguns se'n feia només 19, 18, sí.
Hosti,
que no mos veiem. I recordàvem tots la història que un d'ells havia tingut amb una estrangera i que al final son pare se'n van anar, no?, de Mallorca, d'esport, i ella anava amb sa moto darrere i ella saludava des del cotxe per la finestra de darrere, una cosa superdramàtica.
Oh, oh, oh. Que peliculero, eh?
I els
no, li van... papa!
Deixa'm fer-li un últim petó!
Era estrangera o...?
Era estrangera.
Ah, era aquí, eh?
Era estrangera.
Era... Daddy!
I llavors em sembla que era sueca, suïssa, no sé, era europea, això segur.
Sueca.
Sueca, suïssa, europea. Llavors, terràquia
del nord.
Llavors, sí,
mig o nord?
Era nòrdica. I bé, ara no va dir una barbaritat.
No, però, no.
Res. Llavors, clar, li varen preguntar, no?, al noi què havia passat després d'aquesta història. I va dir, no, què va passar? Doncs que ens vàrem escriure dues vegades.
Ah, però es van arribar a escriure.
Es van arribar a escriure i li va escriure mort d'amor una carta, i ella li va contestar també morta d'amor, però no va anar més enllà de la cosa, no? I és clar, tornava a la mateix. Si un final és potent, te'n recordaràs tota la vida, clar, i li donaràs un sentit que és incomparable.
No, no és només ell que se'n recordés d'aquell final, sinó tota la colla
tota
se'n recordava.
Colla.
No, i que jo crec que era molt important perquè en el teu subconscient...
És com per agafar-li i dir quin bon final, no? A moment mateix, sí, en el present, que
no
ha marxat la noia ja, hosti, quin bon final, eh? Llavors està fotut, però és un final perfecte, me'n recordaré tota la vida.
No,
però,
és memorable.
Però en el subconscient de qui estava enamorant se sabia que acabava, és que era molt fort.
Clar.
Em moriré.
Sí, sí, sí.
El dia 30 d'agost em moriré de dolor, o sigui, que realment... I era el que incrementava, doncs, el color i la potència d'aquest tipus de relacions.
Sí, que el mòbil ho ha matat, això, eh?
Totalment.
Totalment. Jo crec que ara ja no existeixen aquests finals dramàtics, no?, de les històries d'amor. Ara el que mata l'amor és l'avorriment i el tedi de que no s'acabin les coses
que no
quan s'acabi. Toquen.
Clar. És un avorriment que no s'acabi res.
Home, no. Ara estava pensant, no és d'estiu, però els ponts de Madison, al final, que es miren, diria, bueno, ja t'escriuré. T'envio un WhatsApp clean.
T'envio un missatge de veu.
Exacte.
És terrible.
Sí,
literàriament hem de matar els mòbils. Exacte. Perquè si no... Ja... Va, i fem alguna cosa més o no?
A veure, podríem...
Voleu que el tema del... El tema precisament de la... És que ara quan dèieu lo de matar els estius, hi ha una cosa que és molt d'estiu, que són els anuncis de cervesa.
Sí.
Però no sé si tenen final els anuncis de cervesa, tampoc.
No són els mateixos?
Sempre? Ah, és un contínuum.
És com, no?, aquell estiu sempre al mateix lloc, diguéssim, sí, no? Sí. La Mediterrània.
Però no, però a veure, veus aquests anuncis, dius, mai he tingut aquests amics, mai he tingut aquesta platja, mai he tingut aquest moment fantàstic, o sigui, és una...
És que semblen expats, a la platja del teu poble, una mica.
I llavors, sobre el final de l'estiu, avui, sí, que estem parlant de finals, sempre parlarem de finals, estem en el final de l'estiu, clar, hi ha una cosa que jo tinc la impressió, i no sé si la compartiu, que també s'ha acabat ja, la sensació de que el final de l'estiu coincidia també tècnicament amb una qüestió climàtica o meteorològica, no?
Clar, jo l'enyoro molt, aquell setembre.
El final del final.
El setembre, sí, real, aquell que plovia... que el cel acompanyava les teves emocions, perquè era gris.
La grisor.
Hi havia tota una... No? El clima t'acompanyava.
Això s'ha acabat.
En la tristesa, no? Ara és una cosa estressant.
Pues imagina a Suïssa o a Suècia.
És veritat, eh?
Arribaria ja
a finals d'estiu al món nòrdic.
La pobra Lana. És que me'n recordo el nom, però no el diré.
No. Kiss me up before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that they made the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling. Anna del Rey, no? Perquè va tenir un moment àlgid i tot,
sí,
això.
Bueno, igual la Taylor Swift li ha menjat una miqueta...
L'espai.
Però bueno, el que és important és que encara les noves generacions tenen alguns que canten tràgicament a l'estiu.
Però molta tragèdia,
Tragèdia.
Aquesta cançó és...
Summertime Sadness.
Ah, La tristor de l'estiu, sí.
Sobretot a la ciutat, no?
Sí. No, però sobretot jo crec que és important reivindicar la final i el final de l'estiu en el sentit que els rituals necessiten acabar. Nosaltres necessitem rituals que comencin i acabin i que sàpiguen una mica guiar-nos durant l'any on estem, no? Jo crec que això és important i l'Anna del Rei ens ho recorda.
Però és veritat que les estacions haurien de marcar-se una miqueta més, no? Perquè tot tampoc s'acaben. Sobretot la primavera i la tardor no acaben perquè ni tan sols arriben a començar mai.
Tot és un contínuum.
Sí. Sí,
tot és un contínuum. Sí. Escolta, hi ha lletra de final de la de Rei,
sí,
o no?
Sí, sí.
Una lletra... Per acabar-ho.
Per acabar-ho bé, final. Ho faré. És fes-me un petó abans de marxar, sí. Tristesa d'estiu, només volia que sabessis que ets el millor.
Oh, que bonic, que bonic.
I ara cap a Suïssa.
Bueno, doncs escolta, anem acabant. Ara sí, això ja està.
Sí, ja està.
Això ja s'acaba. Amb la música del Pau Ballbé, evidentment, que ens acompanyarà cada diumenge. Si voleu recomanar o plantejar finals a mig matí, que és com estem ara...
No importa que siguin finals feliços.
No.
No.
Ni dramàtics,
els finals
tampoc.
Són estupendos, sempre. Ho estarem fent, això ja s'acaba, amb el Carlos Zanon i la Llucia Ramis. Zanon, Ramis, ara sí que s'acaba. Adéu-siau.
Que vagi molt ben apagada.
Fins diumenge.
Vols dur el teu cos al següent nivell?
Vine a posar-te en forma, sentir-te saludable i amb energia als centres esportius d'UIN.
Activitats dirigides, entrenaments de força i resistència, equipament d'última generació amb connexió al mòbil i un club júnior per als més petits.
D'UIN Club, ara amb el mes de setembre de franc per començar amb la millor actitud.
Troba el teu centre d'UIN més proper a duinclub.com. D'UIN, benvingut al teu club.
Comença la temporada de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb la 7a Simfonia de Beethoven, la Simfonia Clàssica de Prokófiev i les variacions Rococó de Tchaikovsky, interpretades pel violoncel d'Anastasia Kobekina. Un concert imprescindible dirigit per Andrés Salado. El divendres 22 de setembre a la Faràndula de Sabadell i el dissabte 23 al Palau de la Música Catalana. Entrades a usvallès.com.
RAC1. A veure, la promo. Vostè primer, amb Marc Giró. Cada dia, de dilluns a divendres, d'una a dues. Vinga, ja està.
Però això és molt sosu.
Joel, és sosu?
Què?
Escolta'm una cosa. A tu dona la sensació que nosaltres hem de seguir fent els graciosos aquí tota l'estona? Que venim de l'estiu i tal? Has vist com està el planeta? Has vist com està el planeta? Té per ens fent...
A RAC1, vostè primer, amb Marc Giró.
Jo diria que aquí a la Sagrada Família estan fent una altra torre, no? Ai, Déu meu, a veure si s'han descomptat i n'estan fent una de més.
RAC1. Tots som u.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Ara passen 2 minuts a 11:45. Deixeu-me fer-vos una recomanació, perquè aquest mes de setembre ha tornat als escenaris de Barcelona una obra que és enorme, que és fantàstica. O sigui que no us ho podeu perdre, perquè a més durarà molt poquet, que és un dels grans èxits de les últimes temporades. Es diu Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard, escrita i dirigida per Gabriel Calderón, que s'està un mes, només un mes, aquesta cosa que té el món del teatre, fins al dia 1 d'octubre a la Sala Villarroel, i de veritat que no us ho perdeu. És un monòleg magnífic, que d'aquesta bèstia del teatre que es diu, i de la interpretació, que es diu Joan Carreras, en què fa el paper d'un actor que finalment, en el moment àlgid, creu, de la seva carrera, li ha tocat interpretar Ricard III, i que en el camí es converteix ell mateix en una sèrie de malvat, dels malvats, pràcticament, de Shakespeare. Un paper que li ha valgut a Joan Carreras, que jo interpreto que no és tan malvat com el personatge, el Premi Max, el Premi Butaca o el Premi de la Crítica a millor actor.
Em conviden a protagonitzar Ricard III. Now! Now! És així com comença l'obra. Pots parar, per favor? T'ho demano, per favor! Pots posar la llum? És que no necessito escriptors! Ni dramaturgs, ni monjos obscurs allunyats de l'escena.
He de dir que acaba suat el Joan Carreras. Què tal? Com estàs? Bon dia, Joan.
Molt bé, bon dia i bona hora, Xavi. Va,
tenia moltes ganes de veure, perquè l'obra ja és del 2021 o 20.
Sí, 2021. Ara, al novembre farà gairebé 3 anys.
Imagina't.
Sí.
I va reapareixent, no?
Sí, la veritat és que la vam estrenar una mica per casualitat, perquè època de confinament, allò, confinament comarcal, toque de queda, aquella cosa tan marciana que hi havia. Sí, sí. I al final la vam estrenar i el Senglar ens ha anat acompanyant. Sí, l'hem fet a Madrid dos cops, hem fet gira catalana, gira castellana, i ara hem tornat, sí.
La vaig veure aquesta setmana, m'havia quedat per veure de les vegades anteriors, vaig sortir encantat de la vida. Em va semblar un desplegament d'energia, de capacitat actoral enorme, però vaig pensar, pobre home, està perquè vingui una grua i se l'emporti després de la funció.
Sí, la veritat és que la tenim bastant entrenada. Jo me'n recordo quan la vaig decidir per primera vegada, vaig dir, això és impossible, això no es pot fer. És a dir, això no és ni mecànica, ni física, ni espiritualment, això no es pot fer, de cap de les maneres. Però sí que és veritat que, ostres, et planteja un repte la funció, no?, quan la llegeixes, i estava en un moment que, bueno, un repte em posava, no?, i pensava, per què no?
Per què era aquest moment que un repte et posava?
Va, perquè jo penso que arriba un moment que un monòleg et confronta moltes coses, no?
Tu no n'havies fet, de monòleg?
No, no l'havia fet encara, i ja portava una època que pensava, per què no? Perquè és, diguéssim, és una confrontació definitiva, no?, amb tu mateix, amb el públic, amb un text, amb... No et pots recolzar enlloc que no sigui amb tu mateix i amb la gent que tens davant.
Et pots amagar, eh?
No et pots amagar. No et pots amagar. És que res no pot... Normalment no et pots amagar fent teatre, però a vegades amb una mirada còmplice, amb l'actor que tens al costat...
Tira. Però m'he equivocat, m'he perdut, tira.
Exacte, però amb un monòleg, clar, estàs una mica sol ante el perigo. I llavors has de tenir una càrrega d'autoestima una mica gran, no? Has d'estar en un moment dolç per poder-ho fer. El que passa que igualment no deixava de ser una bogeria. I llavors el Domènec de Vito, com ho va proposar, llavors ja vaig conèixer el Gabriel Calderón, que és un tio fantàstic, fantàstic.
El que l'ha escrit, l'obra original.
Sí, sí, és un tio molt bo, és un tio bon, i molt... Aquesta cosa que a mi m'agrada molt treballar, que és des de la confiança, des de l'amor, des de l'humor, des del bon rotllo, i és un tio que tot t'ho treu del propi actor, no imposa res. I realment ho vam assajar molt bé, vam assajar 4 setmanes només, i el Gabriel no ha tornat a veure aquest monòleg, i ara, la setmana que ve, farem 100 funcions del monòleg. Va veure sal i no ha vist ni el castellà, ni el català, no ha vist res. És a dir, que està molt ben integrat.
És una obra que, més enllà del que dèiem al principi, al final és un actor que es presenta del pare al públic i els hi explica, estic a punt de fer el paper de la meva vida. No? Mm-hmm. Finalment ho he aconseguit. Sí. Té un nivell d'ego bastant considerable, aquest actor. Aquest actor que es diu Joan Carreras.
Curiosament.
Clar, és una obra que, més enllà del relat sobre Shakespeare, que parla de Shakespeare i parla de l'obra de Ricard III i parla de la resta de les seves obres, i és metateatral, en certa manera, està parlant del teatre, de la capacitat actoral. És una obra que parla també dels egos, de com et posseix, a tots ens posseix en un moment determinat, potser, de les nostres vides, aquesta creença de que som millors que els altres o del costat, a part que jo ho faig jo. I és una cosa incòmoda.
I tant. I tant, l'ego, clar, és que és curiós això, l'ego, perquè és com una espècie d'animal malparit que el necessites.
Home, és un senglar.
Sí, és un senglar, però...
És molt mala llet.
Però el necessites tenir prop, eh? I, a més, amb feines que estàs tan exposat, en aquest sentit, l'ego l'has de cuidar, l'has de tractar amb certa naturalitat. El que passa que se pot desbocar, aquest ego, no? Com el senglar es desboca a l'escenari de la Villarroel, no? Vull dir que el cabron pot ser molt perillós. Per tant, jo penso que l'has de cuidar, n'hem de tenir, no?, tots, per poder sobreviure a moltes de les agressions que tenim ambientals, un ego, però un ego cuidat i una mica... Sí.
Però en aquest sentit, quan deies, jo estava en un moment dolç, perquè si, suposo que si estic tubet, aquesta obra et destrossa.
Jo crec que sí. Jo penso que necessites estar en un moment dolç en molts aspectes, eh? Emocional, professional, tenir el cap prou sencer, creure que ho pots fer. És a dir, han d'haver-hi... Que també té a veure amb l'ego, això. Té a veure amb l'ego, amb una humilitat posada en un lloc just, en un moment de precisió, en un moment de confiança. I llavors no necessites, perquè és un text que et pot passar per sobre. I el que has d'intentar és que no et passi per sobre, que tu el guanyis, que tu el domis, no? Això que dèiem de l'ego, doncs el mateix, domar-lo. Però això no vol dir que no hi sigui, perquè és un text cacofònic, impossible en la rima, ràpid, registres molt diferents. I, clar, has de saber domar-lo. Sí.
I de diversos personatges a la vegada.
Exacte.
I aquesta cosa que deies de la humilitat és molt curiós, això, perquè en Joan Carreras està fent el paper d'aquest actor amb una autoestima per damunt dels núvols, diguem-ne, que en algun moment mostra davant del públic com és aquesta cosa actoral de l'actor que, tenint un gran ego, quan es presenta en societat se la baixa, no?
Sí.
Ho veus en viu, o sigui, estàs veient un autèntic imbècil que de cop diu, bueno, però davant de la gent he de posar-me, no, jo no sé si podré això. I penses, hosti, clar, això és en alguns casos deu ser també companys de professió, sí. O t'hi pots sentir a vegades representat amb aquesta idea de que jo em puc sentir molt amunt, però davant de la gent, quan faig una entrevista, per exemple, a la ràdio, quan faig una roda de premsa, he de fer un altre paper diferent.
Sí, com si no es notés.
Com si no es notés, no?
Perquè canta com una almeja.
Ostres, és brutal, això.
Clar, es veu moltíssim. És a dir, quan algú té l'ego completament sobrepassat, sí. Quan intenta fer-se l'humil, és terrible, perquè és molt ridícul, perquè no cola. No cola, perquè a més tothom ho sap. Mm-hmm. És a dir, curiosament, l'ego és un altaveu molt gran de la pròpia personalitat, no? Dels errors que té la pròpia personalitat, errors o els excessos, no? I això és algo que és un altaveu que constantment està encès. No el pots apagar de tant en tant i fer veure que et creurem amb aquest micro tan baix, no? Perquè constantment tothom sap qui té l'ego desbordat, no? Per tant, ho saps, els companys de feina ho saben, la gent ho sap, qualsevol comentari, ara a xarxes socials tothom ho sap, no? I llavors, quan et fas l'humil, resulta una mica patètic i graciós a la vegada, no? Mm. I aquest personatge li passa, no? Perquè ja veus des d'un principi que no té res d'humil.
Per tu, què és el que et va capturar de l'obra? És a dir, per tu, què és el significat, el centre, el cor d'aquesta obra? El que t'atrapa?
A mi el que em va atrapar és que, en definitiva, jo que m'estimo tant aquesta feina, diguéssim, perquè ja estic completament rendit a ella, mm-hmm. No deixa de ser un cant apassionat al teatre, però cantat per un cantant que desafina, no? Mm-hmm. Per un home que realment s'estima molt, però és capaç de destruir-ho tot. No?
Estima malament.
Sí, exacte. I aquesta manera de bombardejar un ofici com aquest, des de dins, a mi això em va traure. Després em va traure la complexitat de la qüestió tècnica, i el que és més bonic és que aquesta qüestió més tècnica, més elaborada, puguis sostenir-la, i que el més important sigui una altra cosa, no? Que la gent pugui valorar, per exemple, quina és la lluita que aquest tio té per intentar explicar la seva història, que el facin entendre, i no deixa de ser un animal tancat en una gàbia, no? Perquè realment la escenografia és com una peça, com sembla que no pugui sortir d'aquell espai. I una persona tan desagradable, al final, pots acabar empatitzant amb ella.
No, total.
Clar, i llavors això és la màgia d'aquests personatges tan intensos, no? Que com puc empatitzar amb un tio que l'has dit de l'alçada d'un campanar?
Sí, sí.
Però acaba empatitzant perquè no pot evitar. No pot evitar, ell és així.
Sobre això, m'ha semblat molt interessant el punt de partida de, no sé si dir-ne, l'oportunitat o la fatalitat, no? Que segur que tu deus haver notat en algun moment, perquè és una professió molt punyetera la vostra. De si trien, no trien, de si fas el que t'agrada o fas el que et toca, o fas el que... Llavors, és un actor que se presenta davant teu i diu, ja està. Ho he aconseguit, no? Sí. O sigui, ara estic davant del meu moment. He menjat merda per temps per arribar fins a aquest punt. I això em sembla un punt molt interessant i que parla molt del vostre ofici, també. No? Ja no és només els egos que també, sinó la percepció de dir, ara estic on volia estar, no?
Sí, el que passa que és curiós, perquè aquesta cosa tan quimèrica, no?, de pensar que un personatge t'arreglarà una carrera o et solucionarà la teva vida professional, jo penso que és una mica equivocat, perquè són carreres com totes, eh? No vull diferenciar-la d'una altra. Que és la continuïtat, és el fet de tenir l'oportunitat de treballar. I és l'oportunitat de tenir fins i tot aquests papers que aquest Joan Carreras alternatiu de la vida Roel desprecia. Si aquests papers no els desprecies i els treballes amb la mateixa voluntat com protagonista, és possible que et sorprengui molt més que el propi protagonista.
Clar.
Hi ha personatges que poden ser molt més perillosos, molt més carmels enverinats que no altres, no? I pretendre que un personatge et salvarà no és la bona decisió. Igual que pretendre que un cop de fortuna et salvarà d'una, no?, d'una situació difícil. Jo penso que ha d'haver-hi una continuïtat.
El propi Ricard III pot ser una trampa.
I tant.
Si un dia et cau, és un paper que, mira, l'ha fet, anem a mirar la llista d'actors que l'han fet. Per exemple, Laurence Olivier.
Now is the winter of our discontent made glorious summer by this sun.
Un altre tòtem, Ian McKellen. Pel·lícula de l'any 95. A la tele l'ha fet Benedict Cumberbatch.
I that am curtailed of this fair proportion, cheated a feature by December.
Sèrie de Hollow Crown el 2016. O al teatre, per exemple, a casa nostra, Pere Arquilloé l'ha fet. En la versió de l'Àlex Rigola o el Lluís Omar en el seu dia també.
Ara l'hivern del nostre deshonor s'ha convertit en gloriós estiu.
Què és per un actor que et diguin, i posem en el paper d'aquest Joan Carreras, que et diguin Ricard III, endavant, et toca.
És que és això. És a dir, clar que són reptes. El que passa que els reptes, tinc la sensació que en aquests casos no te'ls has de prendre pel que diuen del personatge, que és, o per la descripció del personatge, o per la importància universal que ha tingut el personatge. És a dir, ha d'haver-hi algo que et sedueixi d'aquell personatge que tingui a veure amb tu. Perquè si no, acabes fent veu de dolent. No? Acabes fent de dolent. I és meravellós poder entendre els personatges des d'un lloc en el qual el que menys t'importi és que sigui dolent o que sigui un mal parit.
O sigui, no pots fer de dolent, quan actues.
Jo tinc la sensació de que no. Tinc la sensació de que fer et col·loca en un lloc en el qual t'obliga a comportar-te d'una manera determinada, no? I jo tinc la sensació de que fins i tot aquests malparits, per això Shakespeare escrivia també, perquè Ricard III no era tant com era. Tenia una escoliosi mínima com la que tinc jo i ja el van fotre geperut. És a dir, va ser una mica un rei de...
Tu tens escoliosi?
Sí, una miqueta.
Ah, sí?
A l'esquena, fa una miqueta així. I
el... Que t'ha afectat en la teva vida?
No, bueno, una mica, a vegades tinc un mal, però bueno, imagina't que d'això em convertís en un...
No, total.
No, i jo penso que una vegada tens aquest repte, no l'has de predisposar o no l'has de subratllar, no? Simplement l'has de treballar. I és possible que et sorprengui que un personatge com aquest potser el pots tirar des d'intentar fer-lo bo. El personatge ja sortirà dolent de per si, perquè els seus actes el marquen. A l'obra de Ricard III, tots els seus actes marquen terriblement lo malparit que pot arribar a ser aquest personatge. Però si el subratlles, si constantment estàs evidenciant que sóc dolent, arriba un moment que no empatitzes amb la gent. Jo tinc la sensació de que les parts fosques nostres són les que fan que empatitzem. A mi que m'encanta fer de personatges dolents, empatitzes amb el públic.
Que queden, perquè... I que et queden...
Clar.
Boa, no?
I perquè,
O sigui, Joan Carreras fet de dolent, que l'hem vist unes quantes vegades, és que la mare... Jo surto corrents, clar, perquè penso, està boig aquest tio, de veritat, eh?
Però perquè hi ha coses que ens connecten. Mm-hmm. És a dir, estem fets de clars obscurs. No
clar,
podem pretendre
sempre
que som llum tot. Mama, no. Però per què ens agrada tant Darth Vader i companyia? És
no,
a dir que...
Això em va passar a Amèrica, per exemple, que vaig venir també a Villarroel a veure-us, que em sembla una obra fantàstica, que per cert
sí,
torna.
Sí, al desembre tornem. Sí.
Torneu, però tots, eh?
Tots.
Tots. Meravella d'obra, en què el personatge, que és terrible, el que fas tu, terrible, un pare de família, que un altre imbècil,
sí,
que... però... te l'escoltes i penses, mira, en això estic d'acord. Entenc per què estàs fent això.
Clar.
I això és fotut.
Sí.
Et poses en una situació incòmoda. Clar.
Però jo penso que és la situació incòmoda que precisament els dolents, entre cometes, ens proposen,
clar,
no? O ens situen, clar, en un lloc. Perquè, si no, un que crida molt no ens fa por.
No, cert.
No, el que ens fa por són els altres, és una mirada, són un silenci, és un altre tipus de... Llavors tinc la sensació que a l'hora d'enfocar-los, ara per exemple deies, et toca Ricard III, uau, quin repte, no? Quina meravella poder treballar en la boca del verb de Shakespeare, no? Genial. Però dependrà de molts factors, de com es faci, del que passi, bla, 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 bla. Però tu, a l'hora d'enfrontar-lo, tinc la sensació de que, curiosament, l'has d'enfrontar amb molt més humilitat que no el que fa el que Joan Carreras de la Villarroel, que pensa, ja està, ja el tinc.
Ja el tinc, ja el tinc.
I mira, com acaba.
La resta no en tenen ni punyetera idea de res, ni
exacte,
el director, ni la vella, que és etcètera, la resta dels actors. Jo trobo una petita ironia aquí, que és el Joan Carreras de la Villarroel, aquest actor que ha trobat el seu moment clau a la seva vida amb una obra de teatre fent un Shakespeare, coincideix amb un Joan Carreras que és probable que aquesta obra, fent de Joan Carreras, volent-ho o no volent-ho, hi hagi un tall que diguis, a mi m'ha canviat aquesta obra. O sigui, per mi és un punt central de la meva trajectòria.
Sí, mira, jo no sé si professionalment, no? Perquè tinc la sensació, no, la sensació no, ja corroborat, perquè els anys passen, és inevitable que fa molts anys que m'hi dedico a això, he tingut la sort de fer papers meravellosos i m'han omplert molt, però sí que és veritat que a mi mateix em dona un gruix, no? És a dir, la dificultat del propi text, la dificultat del propi monòleg i poder resoldre amb una certa dignitat, i això em dona un gruix personal i crec que és el que més m'interessa, no? Ara enfrontar-me a qualsevol altre repte, a qualsevol altre paper, encara em reafirma. És com els premis, no? Et poden donar un premi, et fa molta il·lusió pel premi, per l'equip, i és, no deixa de ser una palmereta a l'esquena que et diuen, hòstia, vas bé, per què, no?
Tots volem una mica de carinyo, no?
Sí, i exacte. I llavors no deixen de ser actes de carinyo que et fas a tu mateix, una caricieta a l'ànima i una caricieta i una palmeta a l'esquena, però tampoc surti d'aquí, eh? Perquè aquesta vida és així, vull dir que la nostra, totes les vides, vull dir que el present és així de ràpid. És a dir, vas treballant-te'l, però no et pots quedar vivint en la nostàlgia ni projectar un futur que no saps quin és, no? Llavors, vale, ara estic en un bon moment, a veure què passa demà, no?
Quina edat tens, Joan?
50, acabats de fer el juliol.
I què?
Bueno, vaig tenir una mica de bajona, eh?
Sí?
Sí, una mica. Em va durar dos dies. Sí, sí, sí.
De quan vas veure el 5 allà?
Sí, sí. A més, me'n recordo que ens vam anar a Itàlia a celebrar-ho amb la meva companya i el meu fill, i va haver un moment així, rotllo de capvespre, saps? Allò, un paisatge superbonic del Piemonte, una cosa superbonica, i em va agafar com una espècie com de buit. Vaig pensar, 50! Vaig veure un 5 i un 0, sense com aquells globus daurats horrendos, doncs que em venien com a sobre, i em va durar res, em va durar un parell d'hores, no? Perquè després vaig pensar, hòstia, tio, de què et queixes, no? Si tens coses en les quals poder-te agafar. Però el pas del temps és inevitable. Però bueno, aquí està, són 50. Diuen que el 50 són els 40 d'abans.
Sí,
i vas fent, els 60 són els dos.
Els 50 d'abans, sí, sí. Et sents en un moment molt dolç, perquè jo tinc la impressió aquesta al respecte del teatre, també detectant que, malgrat has fet televisió, malgrat has fet cinema, el teu espai natural i el que més disfrutes i el que més fas disfrutar és el teatre, no? És moment clau de la teva vida, d'aquests 50 anys, ara, diries?
Sí, és clau perquè tinc la sensació de que he treballat bé aquests anys, m'he acompanyat bé, he entès que la manera de treballar, que és la que a mi m'agrada, és la que realment funciona, que és des d'un lloc de compromís, d'amor i de voluntat cap al teatre, però també amb molt de respecte, amb humor, amb relativitat, també, en certa manera, amb la resta dels companys, crear com una família que et va acompanyant durant tots aquests anys, perquè en definitiva vas comunicant amb els mateixos i llavors transversalment d'una manera molt bonica a nivell generacional vas treballant amb gent que apareix nova, i és una feina que és molt gratificant en aquest aspecte. I amb el tema d'audiovisuals m'encanta, i anar a Dinamarca on Dulce, escolta, cobres molt més fent audiovisuals.
Sí, no?
I la feina, en definitiva, fins i tot pot arribar a ser més fàcil en certs àmbits, i et tracten superbé. I no t'has de... I si t'equivoques, pots parar i tornar enrere. És meravellós. Però a mi el teatre m'ha donat tot. I llavors, a l'hora de sacrificar, a mi em costa ara sacrificar tot el que tinc i que m'ha donat tant com per estar esperant una trucada, no? I a més, jo em conec la cara, conec el que sóc, la televisió sempre són fotogènies, és estar sotmès una mica a la tirania de la xarxa social.
Què vols dir, això, de la fotogènia?
Bueno, és que l'audiovisual... que en definitiva són no sé quantes línies són de fotogènia, i hi ha gent que ho és, i hi ha gent que no ho és, hi ha gent que entra, i hi ha gent que de cop i volta sense fer res dius, uau, no? La gent que realment...
Què vols dir, que tu t'han dit que la càmera no t'estima?
Bueno, jo no cal que m'ho diguin, jo veig a mi mateix. És a dir, la meva, que jo, durant molts anys, els meus personatges seran molt tipificats cap a un tipus de personatge. En canvi, en teatre jo puc ser qui vulgui. Jo en teatre puc decidir, puc ser qui vulgui, puc construir el meu esperit, el meu espai. En televisió poc construeixes una part, però després hi ha molta feina de postproducció i molta feina d'això que acabarà sent una altra. Llavors, clar que tinc ganes de fer-ne i clar que m'agrada, però no hi putacaré molt més la meva vida. També hi ha aquesta cosa a la xarxa social, que en la producció de televisió també es mira molt quants seguidors tens, i ara he de fer una lluita desesperada per intentar acumular seguidors a Instagram, o se'm fa una mica difícil això. Llavors, si volen venir, saben quin és l'espai que tinc. I aquest espai me l'he currat molt. I sí que me'l mereixo, com el Joan Carreras de la Villarroel. I estic molt content de tenir-lo. Per tant, no vull malmetre.
Però tens espineta amb l'audio?
No, perquè n'he fet prou per saber que el puc fer i el podria fer en qualsevol moment. Però clar, és una putada ara, perquè jo tinc una representant que quan veu l'any que tinc, clar, a nivell teatral, clar, llavors pensa, clar, jo no et col·loco tu ara. Llavors clar, sí que potser és una decisió meva de dir, mira, saps què? Potser paro 6 mesos i em dedico a això, però ara el cos no m'ho està demanant. Però és possible que d'aquí un any digui, mira, anem a parar durant, encara que sigui durant un temps, a veure què passa, però
és,
bueno, de moment...
És que mirat el que tens per davant, i crec que acabeu l'1 d'octubre, al novembre teniu...
A la Beckett, les visions de Llàtzer Garcia, sí.
El desembre o el gen?
El desembre, això el novembre, Llàtzer Garcia. Ara, durant l'octubre, farem bolos del Senglar. Sí, el novembre fem les visions, el desembre anem a fer Amèrica a la Villarroel, 3 mesos, i després enganxo una cosa al Nacional amb el Prat i Coll i acabo a la biblioteca amb en Broja.
Tu què vols fer?
Però jo sóc feliç, però, sí, sí, clar. Però clar, digue-li una representant que et demanda per fer alguna cosa, quan hi vaig? A la nit? A primera hora del matí?
Bueno.
Treballar mitja horeta? No.
Escolta, i la cosa aquesta de la... d'una persona que vol acabar sent actor, o sigui, tu quan vas veure-ho que això t'anava, et venia, podies acabar-ho sent?
Estàs fora, això, perquè jo tinc la sensació... Ara, jo crec que estem més entrenats, com a pares i en general, però abans hi havia... No? Tenia sensació, vaja, una diferència gairebé insalvable entre el que era el hobby, no? I la possible feina, no? És a dir, era com bastant inconcebible pensar que un hobby podia ser la teva feina. I les alertes aquestes, com a pares o com a, no, com tu mateix, poder associar de que algo que et fa feliç, una cosa que realment et motiva, pot arribar a ser la teva feina. Llavors, jo era un estudiant lamentable, molt dolent. Molt, jo vaig fer 3 tercers de BUP, imagina't.
Vull dir, 3 vegades?
3 vegades. Estava tot el dia al parc, passava de tot. Però, en canvi...
Però eres, sent... què vol dir, un adolescent...
Un adolescent, sí, que m'anava al parc a xerrar amb els col·legues i no sé què. Jo anava, sí que anava a l'institut. Al Mendecipelà jo arribava a les 9 i arribava a casa a les 6 i pico, però no entrava ni una sola classe. Clar, és que no... Bueno, però, en canvi, la disciplina la tenia d'una manera molt marciana i molt aleatòria. Agafava la Vespino de Gràcia i m'anava a Sant Andreu a fer teatre. Cada dia. I m'estudiava els textos i tal. No tenia cap voluntat per estudiar pel matí, però tenia tota la voluntat per... Aquest canvi costa de donar-te'n. Fins que arriba un moment que ja per... la meva mare em va dir, bueno, si has de deixar d'estudiar, doncs treballa. I va aparèixer la idea de l'Institut del Teatre. Llavors, tot es va quadrar. És com si jo no sapigués fer res més i arriba un moment que la vida t'empenya a fer allò, no?
Però tu no saps fer res més?
Jo tinc la sensació de que no.
No, eh?
No. No, soc... Bueno, no. No, jo crec que no, hi ha moltes coses en mi que s'ajusten per poder fer aquesta feina. Sí, és per això que el meu compromís, per això tampoc tinc moltes ganes ni de dirigir ni d'escriure. Jo vull ser actor, i m'agrada molt ser actor, m'agrada molt ser intèrpret, i tenir el meu espai de creació. I dins d'aquest món de la interpretació, estimo el teatre. I llavors allò em motiva. I llavors hi ha tots els sucedanis, no? Els visuals, els audiollibres, el doblatge, tot el que tu vulguis. Però bé.
I no has tingut crisi de no estar funcionant això, potser hauré de buscar una altra cosa?
Sí.
O has tingut, crec que has tingut bastanta continuïtat, no?
Sí, he treballat, em sento superafortunat, molt, molt, molt. Jo sóc d'aquells pocs afortunats que puc dir que porto molts anys treballant d'això i he viscut prou bé com per no poder-me queixar. Les crisis han sigut més la típica crisi de l'impostor que tenen tots els artistes, no? De saber...
Sí, te l'has tingut, tu.
Sí, i és inevitable. Les èpoques aquestes de més feblesa, és normal, no? Si ara porto... L'altre dia...
Que no soc prou bo.
Clar, si jo... Sí, i tant. Si jo ara, no sé què porto, des de la meva primera obra que va ser Mala Sang, va ser 97, això, estem parlant de fot 26, 27 anys, no? Hi ha molts moments en els quals penses, i vols dir, només que enganxis 2 o 3 projectes que no acaben d'estar bé, que no han estat ben assajats, no has estat a gust, o amb el director, o amb els companys, o amb el que sigui, o amb el propi text, o amb tu mateix, pots pensar que realment ets un impostor de la teva pròpia feina. Llavors només necessites que hi hagi un parell o tres de coses que et tornin a engegar. I ara, des de fa molts anys, fins i tot els projectes, que potser no són els projectes de la meva vida, sé com trobar-hi els mecanismes com per ser feliç. Normalment tenen a veure no tant amb tu mateix, sinó amb la resta de l'equip, amb connectar-te.
A casa has dit que tens un fill, crec que en edat adolescent.
Té 13 anys. Sí. Té 13 anys i està a l'Institut del Teatre.
Ai!
No, fent dansa, sí.
Ai.
Està fent contemporani.
Ai.
Nois, anem criant monstres. Hosti, per ahí. Sí.
I què, això?
Bé, bueno, fa molts anys que balla. És que és molt inevitable. És que per un fill... Mira, els fills d'actors, si et poses a pensar en molts fills d'actors que hi ha, és inevitable. Què veuen? Veuen el millor de la feina dels seus pares. Veuen l'aplaudiment, veuen... Clar. Exacte. Veuen els camerinos, veuen com el seu pare treballa, veuen la resposta. Són coses que són fascinants, molt diferents a les feines convencionals. Clar, tu al teu fill tampoc li ensenyes les misèries de la teva feina, no? Intentes superar-ho com un heroi.
Sí, que et fa por.
No em fa por. Mentre, l'únic és que la meva visió és més crítica que la d'un altre, no? Llavors, cada cop que el veig fent ballant o el que sigui, no? Doncs intento tenir una visió el més objectiva possible, no? Per no implicar-me d'una manera...
És impossible, que és el teu fill, home, que és el millor, és el que balla millor de tots.
Però és molt jove, i li agrada molt això, li agrada molt el bàsquet, li agrada molt la vida, li agraden moltes coses, que faci el que li doni la gana...
Està bé. Joan Carreras, ha estat un plaer tenir-te per aquí.
I tant.
És un plaer veure't. No us el perdeu, la història d'un senglar a la Villarroel, perquè només estarà fins a l'1 d'octubre i llavors, evidentment, giraran, però, bueno, com heu vist, tindrem ocasions al llarg de tot l'any de veure el Joan Carreras, si no és per una cosa, és per una altra. Un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Xavi.
3 minuts i les 12 del matí, fem una petita pausa i al punt de les 12 connectarem amb la COPE, perquè vull veure com arrenquen el Tiempo de Juego sense Pepe Domingo Castaño. Ara tornem.
RAC 1. Per què regalar la Lluna si pots regalar la Lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Hi ha una asseguradora mèdica creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Per avançar, als països els calen eines. Eines com tenir un estat a favor i no en contra. Eines com una cambra de comerç que impulsi l'economia i generi riquesa i benestar. Si tens una empresa, una entitat o ets autònom, fes un pas més i vota Eines de País. Troba'ns a unpasmescambra.cat. Un pas més.
Aconsegueix amb La Vanguardia una bateria de cuina WMF valorada amb 369,99 euros. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't de regal 4 olles amb tapa i un cassó. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i cuina com un gran xef amb La Vanguardia i WMF.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
Queda menys d'un minut per arribar al punt del migdia, mentre va marxant en Joan Carreras, un gran de casa nostra. Queda un re, menys de 45 segons per arribar a les 12, i aquesta hora, a les 12, és quan ha d'arrencar Tiempo de Juego, el programa esportiu del cap de setmana a la cadena COPE, que va, ja ha estat liderant, juntament amb Paco González i amb Manolo Lama, una pila d'anys, un gran mite de la ràdio com és Pepe Domingo Castaño. D'aquí a uns instants vull veure si la veu de Pepe Domingo Castaño és la que arrenca al punt del migdia aquest Tiempo de Juego, com també creiem que pot ser la que arrenqui el carrusel de la cadena SER. Les primeres reaccions ja les hem sentit a la cadena COPE de tots els seus companys, a veure com arrenca el punt del migdia el Tiempo de Juego de la cadena COPE.